A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ha estat l'home dels números fins al desembre de l'any passat. També va ser l'home que va presentar els números del balanç de l'any 2013 fa ben poc i ara té sobre la taula, bé, una... Vaja, ho podríem dir, no sé si una patata calenta que ha passat per diverses mans abans d'arribar a Jordi Mas. Jordi Mas, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia a tots.
Comencem pels números.
Com vulguis.
Esteu contents, els números?
Jo crec que hem fet bona feina, hem fet amb l'esforç de tothom, això sempre cal dir-ho, és a dir, no és que l'Ajuntament o el Govern hagi fet bé la feina, sinó que realment ha estat potser el catalitzador d'un gran esforç col·lectiu, que passa per els treballadors municipals, primer que res, passa per els ciutadans també, sobretot, evidentment, amb una pressió fiscal més alta de la que havia anteriorment, les empreses, els proveïdors i els usuaris dels serveis. En definitiva, jo penso que tothom ha contribuït en la seva mesura en fer realitat una de les coses que era l'objectiu bàsic com a mínim aquests primers anys de legislatura, que era redreçar les finances municipals.
Això ha marcat la legislatura?
Jo crec que sí, perquè en definitiva durant aquests dos anys i mig de sanejament financer, per dir alguna cosa, doncs s'han deixat de fer certes coses que es volien haver fet, no? I probablement, diguéssim, per dir-ho així, la legislatura hagués anat bé que comencés ara, per entendre'ns, no? Perquè realment amb sanejament financer de les arques municipals, de la hisenda municipal, es poden fer moltes més coses que abans no es podien fer, i per tant desenvolupar polítiques, tirar endavant polítiques que siguin pel bé de tots, abans costava menys, més, i ara potser costarà menys.
Creu que l'equip de govern pot pagar un preu polític per aquest esforç a la legislatura?
Jo crec que no, jo crec que el ciutadà també jo penso que és intel·ligent, i també ha d'entendre, i la ciutadania ha d'entendre que aquesta neteja financera, per dir-ho així, no? Aquest esforç, aquest estrenyes al cinturó, s'havia de fer, i algú ho havia de fer, i ens ha tocat a nosaltres. Penso que ho hem fet a més de manera satisfactòria, i per tant, diguéssim, per dir-ho així, el que no hem fet res més és que intentar gestionar amb la màxima responsabilitat un moment molt difícil i una herència molt difícil del govern anterior.
A toro pasado, amb una certa perspectiva, creieu que ho haguéssiu pogut modular una miqueta més?
Home, el futur, per desgràcia, no es pot preveure, no? Això em sembla que fins i tot a vegades ho hem comentat, no? És com un metge quan recepta un medicament, doncs recepta el que pensa que et farà efecte per curar-te, no? Dius, home, potser podríem haver passat amb una pastilla menys, potser sí, Vull dir, no dic que no,
però... Us ho pregunto per si això ha tingut en el fons quelcom de traumàtic.
Jo penso que ha tingut traumàtic, però ha sigut un traumatisme provocat pel fet, sobretot, que durant 18 anys en aquest municipi no s'havia revisat els valors catastrals de l'immoble, i això és el traumatisme realment, no? L'origen de tots els problemes ve d'aquí, ve d'immobles, de persones amb immobles que no han tingut revisió catastral en els darrers 18 anys, i per tant han anat acumulant un dèficit o un desviament, per dir-ho així, del valor real de mercat molt gran, que ara se'ls ha acumulat, i això és el drama, però ja dic, no és un drama causat directament per aquest govern, sinó és un drama causat perquè durant dues legislatures no es va fer res al respecte.
Tot i que l'Ajuntament, òbviament, ha necessitat els diners de l'IBI.
Del?
De l'IBI.
Sí, no, clar, és que l'IBI no deixa de ser l'estructura, el pal de paller de les finances municipals.
Un es pot queixar, però els diners de l'IBI els necessita, no?
Evidentment que els necessita, perquè són l'essència de tot. També cal dir que ara, amb perspectiva, també hi ha gent que truca. L'altre dia va trucar un veí i va dir, escolta, truco perquè realment, com tu vas dir, el rebut de l'IBI m'ha baixat. Llavors hi ha gent que realment ho entén, en referència a allò que deies, no? Hi ha gent que, bueno, potser molta gent no ho entendrà, però afortunadament hi ha gent que ho entén, i les perspectives que teníem d'un increment important els primers anys i després un decrement, un alleugeriment de la pressió fiscal s'està produint, evidentment, en aquells casos en els quals la revisió catastral ho ha permès. Ara els rebuts van baixant i és una mica el que interessa.
Tres qüestions a partir d'aquí. Primera, continueu defensant, suposo, un argument que heu deixat en aquesta taula repetides vegades i també en el ple municipal, que és que l'IBI ha de ser el coixí més important que tingui qualsevol ajuntament en el futur.
Sí, és que no ha de ser, és que és. L'IBI és i no pot ser un altre, perquè realment, primer, és molt estable, és molt sostenible i està directament vinculat amb les propietats de la gent, de les persones, dels ciutadans, dels contribuents, no? I per tant, ha de ser per quantitat el més directament, diguéssim. I a més és el que en definitiva ha de cobrir aquelles despeses generals que fan que, pues, que la via pública, que els carrers, que el mobiliari urbà, que la llum del carrer, etcètera, etcètera, es puguin sostenir. Llavors, a partir d'aquí, qualsevol altre, diguéssim, impost, taxa, que puguin cobrir serveis especials, haurien de ser aquells usuaris que principalment contribueixin de major manera que la resta de contribuents. Llavors, fer una estructura d'ingressos en aquest sentit penso que és la cosa més sostenible i més justa que pot haver.
Això vol dir que hem d'assumir que Sitges ha de tenir un IBI important o que des d'un punt de vista impositiu l'IBI, com que ha de ser capaç de mantenir bona part dels serveis que ofereix el municipi, mai serà un IBI especialment reduït en el cas de que Sitges.
Bueno, Sitges té un IBI important perquè el valor dels immobles de Sitges és més alt que la mitja de Catalunya, és a dir, el valor de mercat dels immobles a Sitges és dels més alts de Catalunya, per tant, proporcionalment a l'IBI, que és proporcional al valor de mercat, evidentment que ha de ser una cosa important.
O sigui que la nostra pena ha estat que hem regularitzat l'IBI en el pitjor moment?
No, la nostra pena és que hem estat dos legislatures sense regularitzar l'IBI.
No, en aquell moment no era pena per ningú.
En aquell moment, clar que no, però el problema
perquè pagàvem,
és que...
És a dir...
Clar, però hem pagat, el problema és que hem pagat recursos ordinaris, hem pagat despesa ordinària amb recursos extraordinaris, i aquest ha sigut el greu pecat del govern socialista, és a dir, no. Hem de sempre basar la despesa ordinària en un ingrés ordinari, perquè així mai ens patirà, mai patirem de poder pagar això.
Voleu dir que no es poden pagar els serveis a partir dels diners de les llicències d'obres o de les llicències d'obertura, totes
correcte,
aquestes coses?
Correcte, s'ha pagat amb llicències d'obres coses que eren estructurals del municipi. Quan la construcció va acabar, s'ha deixat de pagar la brossa, s'ha deixat de pagar tantes coses que ens ha portat al forat que ens va portar.
Segona qüestió, per explicar-ho de la forma més didàctica que el regidor pugui. Quants anys li queden a l'Ajuntament per assumir el pagament del Pla Montoro?
Bueno, el Pla Montoro es va fer a 10 anys, amb una carència de 2, per tant, si vam començar el 12, estarem fins al 22, en principi. Si no podem anar amortitzant, liquidant deute abans, però pràcticament són els 10 anys.
Precisament per això us ho preguntava, perquè sempre havia estat una de les intencions de Jordi Mas intentant, la mesura del possible, accelerar l'amortització d'aquest deute.
Sí, però no més enllà de les condicions del Montoro, per exemple, és a dir, no tornarem, és a dir, no seria intel·ligent tornar els diners del Montoro per dir alguna cosa quan a lo millor podem liquidar altres deutes que ens castiguen més que no els deutes i els interessos de Montoro.
Ara,
tot depèn dels interessos que ens paguin.
Ara, deutes que castiguin especialment a l'Ajuntament, més enllà del que ja està planificat en el Pla Montoro, quins serien?
No, és encara tots els crèdits que tenim acumulats, que pugen aquests, ara no sé exactament la xifra concreta, no? Però que ja s'ha reduït a gairebé uns 40 milions d'euros, per dir alguna cosa.
Aquests vora de 40 i escaig que queden.
Sí, 40 i escaig que queden són el deute acumulat, evidentment incorporant la part de Montoro.
I una més, la que va ser gairebé l'argumentació estrella del discurs de balanç, del balanç fiscal del 2013 del regidor Jordi Mas, el fet d'haver superat per sota, o millor dit, disminuït, el llindar del 110 d'endeutament, era?
Clar, 110 d'endeutament, això ens posava en una categoria de municipis que estaven molt vigilats, molt fiscalitzats, que no tenien permís per dir alguna cosa de la Generalitat, de la Direcció General de Política Financera, de fer aquelles inversions que nosaltres creiem necessàries. Per tant, aquest superar cap a sota, disminuir el llindar del 110 ens permetrà entrar en una altra dinàmica, com de fet estem fent, no? De poder anar invertint, de poder anar diguéssim, activant aquelles inversions que havien estat parades pel fet de que estàvem lligats de peus i mans al deute. Ara tenim una certa major flexibilitat i això ens ha de permetre invertir en coses i en el futur encara més que ens interessin a tots.
L'Ajuntament ara pot decidir què fer amb el superàvit del 2013?
Correcte, ara té molta més flexibilitat. Abans estàvem completament lligats de peus i mans. Ara, malgrat que evidentment la flexibilitat no és del 100%, perquè sempre que tinguis un deute Montoro, per dir alguna cosa, pues, t'estarà vigilant, per entendre'ns, però tenim molta més flexibilitat que abans, evidentment.
Què en faríeu amb aquest superàvit?
Home, amb aquest superàvit estem fent moltes coses. S'està fent inversions, ara llegia abans a l'Eco, no? Temes de biblioteques, dels ponts que de Port Ginesta. També hem fet el pont de Sant Domènec, hem fet tantíssimes coses que estem fent. Hi ha molts projectes sobre la taula, evidentment, projectes que realment caldrà analitzar amb calma i caldrà, diguéssim, avaluar amb jo diria ja amb vistes a una nova legislatura, perquè emprendre projectes de magnitud són importants. Nosaltres teníem el pla de mandat, teníem diferents coses, que sigui una fira, que sigui diferents, diguéssim, actuacions de gran envergadura, que en algunes, evidentment, per culpa del finançament no s'han pogut fer, però que ara seria molt factible que es tornessin a plantejar.
Fins a quin punt l'Ajuntament ha deixat d'ingressar diners per problemes en el funcionament de la seva estructura?
No, l'Ajuntament, el problema econòmic que hi ha és que la dinàmica de l'estructura d'Ajuntament és una i la dinàmica del carrer és una altra, són dos dinàmiques diferents. L'administració local en particular, en definitiva, pot ingressar en un període de 4 anys, és a dir, el termini anual per un ajuntament no és, quan estem parlant en quant a ingressos, no és d'un any o uns mesos, és en 4 anys pot estar reclamant, per dir-ho així, pot estar liquidant aquelles actuacions que diguéssim que són merescudes d'una liquidació, per entendre.
Aturem-nos per un moment aquí. Com comprendrà si un ciutadà li ve a l'Ajuntament al cap de 4 anys i li diu, escolti'm, no me'n vaig
no
descuidar,
entendrà.
Bueno, que em ve a buscar vostè a mi,
sí,
després de 4 anys.
És això, que per això estic fent èmfasi en això, perquè realment no s'entén i l'administració local, l'administració pública, té unes dinàmiques que realment en molts casos no s'entenen del ciutadà i és una de les coses que ha de millorar molt l'administració pública, no? Per fer-se realment molt més, diguéssim, entendible, molt més fàcil comprensible pel ciutadà.
Com ho pot millorar? I us ho pregunto per aquells que puguin pensar, bé, l'Ajuntament ha demanat un esforç fiscal, ha demanat moltes coses als ciutadans, els ciutadans han hagut de respondre d'una forma gairebé, diríem, que immediata, perquè hi anaven les finances de la institució i, òbviament, el manteniment de molts serveis essencials, però, a canvi, la institució té, des d'un punt de vista legal, aquest marge de reclamar quelcom al ciutadà que la pròpia institució no està prou diligent en el seu moment com per portar-ho a terme quan tocava.
No, és cert que l'administració pública, i això jo penso que tothom hem de ser conscients, no? I jo parlo amb la responsabilitat que tinc, però realment també com a ciutadà des de fora i com a ara mateix gestor municipal o polític municipal des de dins. L'administració pública és una d'aquelles institucions que cal reformar dramàticament.
Com?
Sobretot posant el ciutadà al centre de l'acció administrativa, per entendre'ns.
Com?
Bueno, és molt fàcil, gestionant, diguéssim, definint uns processos als quals l'actuació del ciutadà sigui la clau. Per exemple, què sé jo...
Sí, jo us ho dic perquè, com que us ho dit, és molt fàcil.
Sí, no,
si és tan fàcil, perquè no s'ha fet fins ara?
No és fàcil.
És
una cosa fàcil.
Voleu dir que és fàcil dir-ho?
És fàcil dir-ho, molt fàcil dir-ho, és difícil fer-ho, però és la clau de tot. És a dir, quan ara ja canvio una miqueta de registre, però en el mateix sentit. És a dir, quan ara s'està parlant doncs del disseny d'un nou estat, no? Com seria un nou estat, hipotèticament, si es vol o no, doncs home, l'administració pública hauria de ser molt diferent de la que és ara. Fins ara, l'administració pública, i evidentment no perquè sí, sinó perquè neix d'un moment determinat, l'administració local i l'administració de la Generalitat, en alguns casos, ve a, sobretot, garantir els drets, que és la seva obligació, evidentment, els drets dels ciutadans. El problema és que aquests drets dels ciutadans, doncs cada vegada, i estem parlant de dècades, segurament d'evolució social, els drets dels ciutadans poden ser variables, poden ser flexibles, i l'administració pública hauria de ser molt més flexible a la diversitat social, molt més flexible a l'evolució de la societat i del ciutadà. I no hi ha mecanismes per ser-ho. La normativa és la que és, i malauradament no hi ha cap, diguéssim, mecanisme possible de que això passi.
O sigui que aquestes deficiències estructurals són, amb la llei a la mà, difícils de poder resoldre?
És molt, home, evidentment impossible per un municipi sol, ni per als municipis. Ha de ser una evolució, una revolució, si volem, a nivell legislatiu ampli, ampli. I et posaré un exemple, per exemple, imaginem-nos la institució dels serveis bancaris.
O si voleu, encara una qüestió més, molt més òbvia, que teniu sobre la taula. Quan el regidor, quan hi ha hagut un debat sobre la taula sobre, precisament, les terrasses, l'ordenança de les terrasses i les sancions per incompliment de l'ordenança. I sobre la taula s'ha posat bé, es pot sancionar per l'execució d'aquesta sanció, quan arribarà, com arribarà, finalment s'executarà aquesta sanció, què passarà amb tot això, que és el que molts ciutadans es plantegen, sigui amb les terrasses, sigui amb l'ordenança de civisme, sigui amb les multes que pugui la policia imposar en algun moment, si això l'Ajuntament els arriba a cobrar, com, de quina forma i de quina manera, que deuen ser exemples del funcionament estructural de la institució.
Sí, sí,
no?
Sí. Però una mica tornant a el que deies, ara continuarem amb això que comentes, no? Pensant una mica en el que deies abans, és a dir, les institucions, ara imaginem-nos institucions com l'escola, com l'església, com com els bancs, com l'administració pública, com un ajuntament. Pensem en els darrers 10, 20, 30 anys, com ha evolucionat els bancs, el sistema financer. Pues, home, fa 30 anys no té res a veure probablement com era el servei al ciutadà com és ara. L'escola ha evolucionat també d'una manera bastant... És a dir, hem de tenir present que les institucions com a tals, i en aquest cas l'administració local la poso com a institució, han evolucionat d'una determinada manera. Probablement l'administració local hauria d'haver evolucionat molt més que el que ha fet en els darrers anys.
Però si ens permeteu un apunt, segurament la administració local, que és la més propera, té uns gestors que escullen democràticament els ciutadans.
Sí, 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 però...
I per tant els ciutadans els demanen aquells gestors que escullen democràticament i que assumeixen unes responsabilitats.
Correcte,
que facin funcionar aquesta maquinària, que és la de la gestió de l'administració local.
Correcte, correcte, però les eines que hi ha a l'abast no són suficients, no permeten canviar. És a dir, el propi sistema no permet canvis, com a mínim, als gestors municipals. Ja no diria altres instàncies, però els gestors municipals...
Hi ha processos a l'Ajuntament que no canviaran mai?
Hi ha pocs processos. Els que hi ha probablement no canviaran mai. Però caldria buscar eines...
Ah, no sabem si podreu consolar algú que hagi escoltat això, eh?
No. És a dir, malauradament hi ha certes normatives... a nivell, de l'administració, catalanes, inclús estatals. El canvi, per exemple, tampoc no ens hem d'enganyar, el canvi de la directiva europea sobre el règim de comunicació prèvia de les activitats, això és una cosa que, evidentment, cap gestor municipal podia canviar. Ha sigut una normativa europea que tota Europa ha hagut d'implantar, per tant, les eines te les has trobat, per entendre'ns, clar.
Però correspon...
No, correspon a la legislació europea, en aquest cas.
No, però correspon a tu, sí. Adaptar el sistema a aquesta...
No, però a vegades es pot adaptar i no es pot adaptar. La comunicació prèvia ha fet un cert mal a la gestió municipal.
S'està referint al regidor, a veure si ho sé definir, a allò que es va implantar, em sembla que era a finals de la legislatura passada,
sí, correcte,
per pel qual hom pot obrir un establiment.
Correcte.
I aleshores esperar, per dir-ho d'alguna manera, no fer el projecte inicialment, sinó que el desenvolupament de la certificació de totes les característiques d'aquell establiment es faci amb l'establiment obert.
Correcte.
Això vol dir que en algun moment determinat li poden dir que aquest establiment no compleix la normativa i, per tant, o que s'hagi de tancar, o que hagi d'esperar, o que hagi de fer les reformes que siguin.
Correcte.
Quelcom d'això ha passat a l'Ateneu?
Això ha passat a l'Ateneu i ha passat a tot arreu.
Perquè hagin passat 2 anys, però...
Bueno, això és el que dèiem de l'adaptació de l'administració pública, és a dir, el nou sistema de comunicació prèvia hauria d'haver fet, ho has dit tu i ho has dit molt bé, la darrera legislatura es va implantar aquesta nova dinàmica, per dir-ho així, aquesta aplicació de la normativa...
Aquesta normativa extramunicipal,
extramunicipal,
per dir-ho així,
europea, que com tu bé dius, qualsevol empresari, avui en dia, qualsevol promotor d'un establiment, avui en dia entra per la UAC uns papers determinats, que es diuen comunicació prèvia d'inici d'activitat.
És a dir, jo començo...
I a l'endemà ja pots obrir, independentment...
que al cap de 6 mesos et puguin fer...
Correcte. Llavors, aquest fet només hauria requerit dels gestors municipals un canvi dramàtic de la gestió municipal, perquè realment... diguéssim, posa sobre posa la pilota, per dir-ho així, sobre la taulada de l'Ajuntament, i llavors requereix una sèrie d'equips i una sèrie d'activitats que no estaven al seu lloc per tal de poder fer aquests tràmits de la millor manera i la més ràpidament.
Compreneu, però, que algun ciutadà pugui dir: home, jo puc entendre la circumstància de l'Ajuntament davant d'aquesta norma normativa, l'Ajuntament pot entendre la meva circumstància com a ciutadà abans de...
Evidentment, aquí sempre... A veure, l'Ajuntament, quan la comunicació prèvia es fa... És a dir, ho diré d'una altra manera. El que és estrany, com a mínim a mi em resultaria estrany, és voler iniciar una activitat, una comunicació... sense dir res a ningú de la gent, per dir-ho, és a dir, jo no crec que sigui un bon empresari aquella persona que obre un establiment en qualsevol lloc sense validar molt bé el lloc on t'obre, el producte que dona, la qualitat que dona, el preu que dona, i també, per què no, la normativa del lloc on t'està obrint, i per tant hi ha una col·laboració necessària amb l'Ajuntament, que a vegades no passa o no ha passat, no? Llavors, aquest ja diguéssim, atreviment, per dir-ho d'alguna manera, d'alguns empresaris, doncs no és bo, perquè realment la gent acaba pensant que això que deies, no? Pues que l'Ajuntament, per deixadesa, no és que sigui deixadesa, és que el sistema avui en dia imperant no està de moment totalment afinat amb els recursos de l'Ajuntament, i és una cosa que s'està treballant i que a poc s'hauran de posar les peces sobre el tauler perquè la cosa funcioni de manera ordenada.
La qüestió de la normativa de les terrasses està posant a prova els recursos de l'Ajuntament per poder vetllar per això?
La qüestió de les terrasses és una cosa que també tu has comentat abans, és una cosa que està lligada amb el pla d'usos del centre del poble. El pla d'usos, no ho oblidem, és un document del 2008. És un document que nosaltres ens vam trobar, és un document que té una normativa, per dir-ho així, quasi urbanística, per entendre'ns, molt per sobre d'alguns detalls d'ordenances, etcètera, on es regula el tema de terrasses, el pla d'usos. Que el pla d'usos realment ens ha fot molt mal.
Es va fer, però, una norma específica de terrasses, no?
Correcte.
Hi ha una ordenança específica de terrasses.
No pot contradir el pla d'usos.
És a dir, no es pot entendre deslligada aquesta normativa específica de terrasses de
mai,
el pla d'usos?
Mai,
no.
El pla d'usos és un, i l'ordenança desenvolupa, per dir alguna cosa, el que conté el pla d'usos.
D'acord. Per explicar-ho fàcilment, aquesta ordenança, òbviament, delimita les característiques que han de tenir les terrasses, defineix amplades, defineix un munt de característiques que han de complir,
Les terrasses.
Els establiments que vulguin tenir terrasses.
Correcte.
Molt
correcte.
Bé.
I, en definitivament, això ho farem. És a dir, el que diu l'ordenança, com no pot ser d'una altra manera, l'Ajuntament ho ha de fer complir.
Si no s'ha pogut fer fins ara, per què ha estat?
Bueno, perquè, com
I,
deia
i
abans...
partint d'aquesta casuística, qui ens assegura que es podrà complir a partir d'ara?
Sí, no, no, tens tota la raó. Com molt bé he dit abans, dos anys de sanejament municipal ha provocat que no s'ha pogut fer, no s'ha pogut dotar equips, no s'ha pogut muntar processos de la millor manera o de la millor manera més ideal. També el que ens vam trobar tampoc no ha permès, diguéssim, mantenir i créixer sobre allò existent. Per tant, la creació d'una estructura que funcioni, diguéssim, d'una manera molt, molt eficient i molt efectiva per un dinamisme tan gran com Sitges, no ha pogut ser fins ara per problemes realment de finançament, per problemes d'organitzar un sistema d'aquests. Ara, en principi, i una de les coses que estem impulsant avui mateix o aquests dies, és la creació d'una unitat transversal, una unitat que en definitiva permeti tenir al costat o permeti treballar conjuntament, una cosa que conceptualment, com deia al començament, a l'administració pública no s'entén, és a dir, gent de diferents departaments que treballin junts a l'administració pública no té sentit, no s'entén.
Perquè ens ho expliqueu, perquè ens ho podeu explicar fàcilment. Imaginem-nos que l'Ajuntament té constància que hi ha una terrassa que no compleix la normativa. Quin és el procediment, explicat d'una forma fàcil,
sí, aquí,
que posa en marxa l'Ajuntament?
Hi ha un inspector, per dir-ho d'una determinada manera, hi ha diferents elements que hi ha davant d'una terrassa.
Un inspector que no cal que sigui un policia, no cal que sigui...
No cal que sigui un policia, però en el moment que calgui fer un acte sí que cal que sigui un policia.
D'acord.
Perquè és el fedatari, diguéssim, el que dona fe amb la seva acta del que
d'acord.
Està passant.
És a dir, un funcionari pot certificar que aquella
correcte.
Terrassa no compleix la normativa.
Només un funcionari.
Només
ser,
un funcionari,
i en
però...
alguns casos no tenim diguéssim, l'inspector inicialment, per dir-ho així, el salador que li diem,
sí.
no té aquesta condició de poder fer un acte
d'acord.
Amb les suficients garanties jurídiques.
I per tant li faltarà un policia
correcte.
Perquè pugui aixecar acte amb
correcte.
Les suficients garanties jurídiques.
Correcte. Llavors també cal un enginyer que confirmi que els planells... que deriven del pla d'usos de l'ordenança inicial de terrasses, diguéssim, les mesures que diu el planell, per entendre'ns,
d'acord.
són les que...
Es compleixen o no es
compleixen.
O no.
Després cal un advocat, per dir-ho així, un tècnic de l'Ajuntament, que redacti, que revisi, evidentment, l'expedient, la situació dels tràmits, que redacti la sanció, en aquest cas necessària, aquesta sanció ha de tornar a treballar, a part de tot el moviment jurídic per la secretaria de l'Ajuntament, perquè totes les signatures que calgui, etc., això s'ha de tornar a notificar a l'establiment, perquè realment està
impugnant
això.
Uh-huh.
Això, evidentment, passa després a liquidació perquè es produeixi, diguéssim, la liquidació, l'exigiment
sí.
del pagament, per dir-ho així. És a dir, en definitiva, hi ha tota una sèrie de passos.
Aquest regidor, això és un jubileu,
És un desastre, no? Però això,
perquè
quan diem que l'administració pública
ara,
ha de
ara ens imaginem,
és aquestes coses que ha de millorar.
Estem a 10 de juny, a punt de començar la temporada d'estiu, a ple estiu, quina casuística hi pot haver en l'àmbit de les terrasses obligui a l'Ajuntament a posar en marxa aquest procés que ara ens acaba d'explicar el regidor, així d'una forma molt sintètica, com a 5, 10 o 15 vegades, o 20,
o és per...
les que sigui, en un període en què també, òbviament, a la Casa Gran hi ha períodes de vacances, no hi ha tot el personal disponible perquè estarem a ple estiu.
Correcte. Llavors, aquesta feina aquesta roda d'actuacions, el que intentar és que tot això es concentri el màxim possible, i per això ens hem imaginat o ens hem pensat que aquest un tipus d'estructura molt més transversal en la qual la comunicació entre departaments sigui molt, molt fluida i molt eficient, ha de permetre reduir aquest temps, reduir aquests processos que us estava comentant.
I creieu que això serà possible?
Esperem que sigui possible, perquè, com he dit abans, l'administració pública està acostumada a treballar per departaments, i aquest treball transversal que sí que s'ha, és el que dèiem al començament, no? Sí que, diguéssim, altres organitzacions s'han acostumat més, l'administració pública li costa una mica més.
Ens posem en un exemple molt del dia a dia. i la matisació que vulgui el regidor. Ens imaginem que algú s'acosta a una terrassa que no compleix la normativa i diu, vinc de l'Ajuntament, aquesta terrassa no compleix la normativa, l'haurem de sancionar o haurem d'aixecar acte, i el propietari de la terrassa diu, bé, aixequi vostè l'acte que vulgui, però fins que no em tregui aquest top manta que tinc aquí a la cantonada, jo no pago res a l'Ajuntament.
Bueno, això serà una decisió de l'establiment.
Ho dic perquè fins a quin punt l'Ajuntament en determinades circumstàncies pot fer valer una certa, no anava a dir autoritat moral, però una certa força davant de situacions de greuge comparatiu que es puguin viure a la via pública.
No, realment totes les situacions que estan a la via pública estan evidentment sota el focus de tothom i també sota l'actuació municipal. En alguns casos, com per exemple el cas del Tom Manta que tu dius, estem lluitant amb ella, tenim moltes alternatives i moltes opcions a sobre, però evidentment és un tema complex i és un tema complicat. En tots els casos estem a sobre, és a dir, jo crec que mai es pot acusar l'Ajuntament de deixadesa ni de laxitud en certes coses, al contrari, hi ha moltes coses, actuacions. El problema és que a vegades surten bé o no surten bé, o trigarà més en sortir, però mai l'Ajuntament està de braços creuats davant els problemes de la ciutadania. El problema és que, bueno, a vegades costa més de veure els fruits i a vegades no funcionen bé.
Si les coses triguen és perquè la maquinària...
Bueno, si les coses triguen és perquè la maquinària és complexa. És complexa. Vull dir, això són els típics exemples d'un transatlàntic. No pots fer-li donar un tomb ràpid perquè és impossible, no? La inèrcia d'una institució, l'inèrcia d'una gran institució fa que els petits canvis no es puguin produir en curt termini de temps.
D'alguna manera també algú s'aprofita d'aquesta maquinària complexa?
Bueno, més que algú s'aprofita, jo diria que algú s'ha acostumat a viure amb una maquinària complexa, amb molts tràmits, amb una certa, diguéssim...
Vull dir que si actuar amb una certa picaresca sabent que l'Ajuntament respondrà
és probable,
tard a alguna...
És probable que algun usuari estigui acostumat a que l'Ajuntament trigui o no. Pot ser, no dic que no, però vaja, no hauria de ser la norma en absolut.
Reflexió en veu alta a partir de la pregunta que feien també algunes persones del públic en el darrer ple municipal, veïns del carrer Bonaire, fent referència, i sobretot d'aquí també la matisació que pugui fer el regidor, a una comparativa, una extrapolació entre la circumstància que ells viuen i que han denunciat i la circumstància que vivien i que han viscut els veïns del carrer Sant Bartomeu i que també han denunciat en el cas de l'Ateneu. Els dos casos s'han tractat d'una forma diferent? Són diferents?
Els dos casos són molt, molt diferents.
En quin sentit?
Molt diferents. En el sentit de que el carrer Sant Bartomeu i concretament a l'Ateneu es focalitzava molt aquella demanda ciutadana davant d'un establiment molt en concret i unes pràctiques molt en concretes en un procediment obert de fa més de 2 anys de diàleg amb la institució després de molts requeriments per part de l'Ajuntament que no van estar complerts, és a dir, tenia un moment del procés i de l'expedient determinat. El carrer Bonaire és totalment diferent, és una situació molt més complexa en la qual hi ha molts establiments implicats, hi ha a més una diguéssim participació important del soroll, de les molèsties que provenen del carrer mateix, amb la qual diguéssim el nivell d'actuació no pot ser exactament ni la velocitat ni la tasca ni la manera de la mateixa. A un hem fet un altre, vam adoptar una estratègia i a l'altre un altre, per dir-ho així. En el carrer Bonaire, sobretot també recollint les demandes dels mateixos veïns, hem tirat endavant una planificació que es diu definir el carrer Bonaire com a zona ZARE, que en definitiva vol dir planificar una sèrie d'actuacions també transversals a diferents nivells per tal d'anar reduint, com evidentment ha de ser així, el soroll i les molèsties que reben els veïns.
Perquè per definir-ho fàcilment, és pitjor el que viuen els veïns del carrer Bonaire que el que vivien els veïns del carrer Sant Bartomeu?
Jo sincerament no sé dir si és pitjor o no, jo crec que tot és molt dolent, és a dir, la sensació de malestar a casa teva, per dir-ho d'alguna manera, jo penso que és, és molt dolenta en qualsevol cas. A casa teva has d'estar tranquil i has d'estar, diguéssim, per això és casa teva. En el moment que a casa teva no pots descansar, no pots gaudir d'un benestar, d'un nivell de tranquil·litat suficient, en qualsevol cas la intensitat pot ser diferent, però en qualsevol cas la molèstia i el neguit és immens.
En algun moment, veïns del carrer Bonaire han manifestat a l'Ajuntament que alguns dels locals, alguns dels establiments d'allà haurien de ser precintats perquè no compleixen determinades normatives?
El problema també és que molts d'aquells establiments tenen llicència d'activitats, històricament. Això també complica molt
Això condiciona...
Condiciona molt l'activitat. Clar, no és el mateix actuar per activitat jurídica, diguéssim. No és el mateix actuar en un procediment o encara que no, quan no s'ha donat llicència d'activitats, que en altres casos, com són molts del carrer Bonaire, que tenen una llicència d'activitats donada de fa anys i, per tant, el tracte que s'ha de donar, l'anàlisi que s'ha de fer, l'actuació que pot fer l'Ajuntament és molt diferent.
Voleu dir que una llicència d'activitat consolidada...
Clar, una llicència d'activitat...
Condiciona qualsevol procés.
Correcte.
No sé, suposo que es tracti d'un... Vaja, de saltar-se la llei d'una forma molt evident, no?
Tot té el seu procés, el que passa que és un procés molt diferent del carrer Sant Bartomeu al carrer Bonaire. No té res a veure, malgrat que, evidentment, pel veí la molèstia sigui la mateixa, per entendre'ns.
Tot i que quan els veïns diuen, home, portem un munt d'anys, i assenyalaven 6 anys, esclar, és molt de temps, això, no?
Bueno, és molt de temps. Bueno, fa 6 anys doncs, hi ha hagut diferents governs, no s'ha pogut solucionar, ara intentarem solucionar-ho. Tampoc no puc donar garanties de que ho solucionem, evidentment. Però
en canvi els veïns li poden reclamar garanties a l'Ajuntament.
Evidentment que poden reclamar garanties i ho fan i diguéssim, hi ha el compromís de que l'Ajuntament posarà tot el seu esforç en solucionar aquest problema, està clar. Cal tenir clar també que també el que en el fons, jo penso que molts veïns reclamen o una mica a sota, si podem llegir entre línies, el que també penso que estem reclamant és entre tots un model de ciutat determinat, és a dir, aquí també hi ha un gran debat que probablement ara no podrem incidir o no podem començar, però que caldria en algun moment encetar, és a dir...
Sitges tenim... viu del turisme.
Sitges viu del turisme. Sitges té 1.000 empreses, de les quals més de 900 són del sector serveis.
Per això cal assumir determinades...
Per això cal assumir que tots tenim una part de responsabilitat. I a vegades... aquesta part de responsabilitat o de tasques potser no les tenim suficientment equilibrades. No? Jo penso que hi ha hagut una certa... I l'exemple és tot això que dius dels veïns. Jo penso que en alguns casos l'administració no ha donat prou empara a algunes de les reclamacions dels veïns. I penso que això s'ha de canviar dràsticament, és a dir, l'Ajuntament ha de
donar... Tot i que reconeixeu que la maquinària
és molt complicada, però això no vol dir...
Perquè té un punt de parany, això, eh?
Sí, no, evidentment.
El regidor reconeix que els veïns no han pogut ser atesos com seria l'ideal.
Correcte.
Però, en canvi, també assumeix que és molt difícil canviar aquesta maquinària.
Correcte.
Que ha portat com a conseqüència que els veïns no estiguin atesos.
Això no vol dir que no ho intentem, eh? És a dir, això no vol dir que...
És l'obligació intentar-ho.
Evidentment, el repte és molt gran i les dificultats són grans. Però també aquí hi ha una figura, jo penso que no ens hem d'oblidar, i és també clau amb tota aquesta fórmula, i és l'empresari de l'oci ha d'entendre... que l'impacte de la seva activitat econòmica és la seva responsabilitat. I això és clau, que realment entenguem en aquest municipi que l'empresari a Sitges es pot fer negoci amb l'oci, però sempre que es respecti l'impacte que té aquesta activitat en els veïns, en el medi ambient, en l'entorn, etc, etc. Com no pot ser d'una altra manera. Per tant, una nova fornada, no sé si dir-li fornada, no? Però una, diguéssim, evolució de l'empresari de l'oci cap a un empresari molt més responsable, que n'hi ha, evidentment, també és important i necessari, jo trobo, i és un element que també hem de posar sobre la taula, perquè sense un empresari extremadament compromès amb l'impacte de la seva activitat, difícilment podrem arribar a un equilibri amb aquesta fórmula.
Ens queda només un minut. Hi ha empresaris que collen a l'Ajuntament?
No, hi ha empresaris que probablement, com tu deies abans, no? Pues han viscut bé en un cert entorn complex i han aprofitat segurament que a vegades els tràmits són lents, etc, etc, i hi ha empresaris que són absolutament responsables i absolutament implicats en que la seva activitat econòmica sigui, a part d'ajustada a dret, el més compatible en el seu entorn, ja sigui a nivell de veïns, ja sigui a nivell de medi ambient, del que sigui, de patrimoni, del que sigui. Hem d'intentar que cada vegada més hi hagi més empresariat molt, molt implicat amb això que es diu la responsabilitat social corporativa del negoci en si. I això implica doncs, tota una evolució, jo crec, cap a un cert tipus d'oci que, a la vegada que es fa negoci, es permeti el descans dels veïns. I això hem d'intentar-ho.
Són les 11. Ens quedem amb aquesta reflexió del regidor d'Ocupació i Competitivitat, a la vegada portaveu de Convergència i Unió, Jordi Mas, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, tornem en 5 minuts per parlar de la roda de premsa i de l'Ateneu. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.